Avui comença l'estiu i enguany coincideix en el dia que es dona el tret de sortida a les festes en celebració del Corpus 2014. Pels sitgetans, aquesta és una festa on es barreja la tradició i la il·lusió, l'art floral, l'experiència de molts anys de saber cultivar, engalanar, dibuixar i encatifar els nostres carrers i places. I fer-ho amb alegria i amb l'orgull de la feina ben feta. En nom del Retiro, només vull dir-vos que ens sentim molt contents de poder acollir la 75a Exposició Nacional de Clavells i la 24a Mostra de Bonsais i Suiseki. Que un any més obrim les portes per acollir a tots els sitgetans i els visitants i així viure en tota la seva plenitud el Corpus que tant estimem, perquè fem avui aquesta festa, rememorem i mantenim entre tots les essències més pures i les tradicions que hem heredat i tenim l'obligació de transmetre. Saludem molt afectuosament a la pregonera. Hola. Veïns, és que som veïns. Sí. De tota la vida. I a la nova comissió de Corpus, pel seu esforç, que sabem bé que estan fent. Moltes gràcies per tota la feina que esteu fent, perquè fins que no s'està amb aquestes comissions no sabem ben bé la feinada que comporta organitzar les nostres festes. I res més, moltes gràcies a tots per estar aquí. I cedeixo la paraula a la presidenta del Corpus, la senyora Núria Amigó.
Perdó. Està ben posat, no? Sí. Il·lustre senyor Batlle de Sitges, senyora presidenta de la Societat Recreativa El Retiro, il·lustre senyora alcaldessa de Canyelles, senyores i senyors regidors, pubilles, sitgetanes, sitgetans, amics tots. Avui, tots els membres de la comissió de la Festa del Corpus de Sitges que tinc l'honor de presidir, comencem a veure la materialitzat allò pel que fa tants mesos que treballem tots plegats. Es dona enguany la circumstància de commemorar-se el 75è aniversari de l'Exposició Nacional de Clavells de Sitges i 24a de Bonsais i Suiseki. Ja queda lluny aquell any 1918 on al desaparegut pavelló de mar un grup reduït de persones van posar en marxa aquella iniciativa. Voldria pensar que avui, 74 edicions després, ells estarien tan orgullosos de nosaltres com nosaltres els hi estem agraïts per ser autors d'un gest que va dibuixar un projecte que amb el temps ha donat a Sitges un tret molt important de la seva diversa i rica personalitat. Des d'avui fins al diumenge 29, aquesta exposició mostra a sitgetans i visitants la feina esforçada dels cultivadors de clavells. Amb aquest acte d'avui i amb la conferència que Miquel Marsal ens farà el proper dijous 26 aquí mateix, la comissió que presideixo vol retre homenatge a tots aquells que durant les 75 edicions, de manera desinteressada, han abocat el seu amor pels clavells, pel Corpus i per Sitges. Aquest vespre, en acabar aquest acte, arribarà l'hora dels catifaires. Una d'elles ens farà el pregó, la senyora Montserrat Mercet i Soler. A través seu, volem donar la paraula a tantes persones que fan possible aquesta festa. El seu pare, en Rafael Mercet, va dibuixar fins ben gran el disseny de la catifa del primer tram del carrer Jesús, fins que va cedir el testimoni a la Montse, que ho ha fet durant 40 anys. Catifes i exposició de clavells són els pilars mestres d'aquesta festa. Us convido a gaudir-la i al mateix temps a guarnir balcons i finestres amb domassos i flors per la festa de demà. Dono la paraula a la pregonera de la Festa de Corpus de Sitges 2014, la senyora Montserrat Mercet i Soler. Gràcies.
Autoritats, alcalde, alcaldessa, senyors, senyores, pubilles, bona tarda. El meu agraïment a quants tots heu tingut la gentilesa de venir a escoltar aquest pregó, que em va ser encomanat per la Núria Amigó i la Comissió de Corpus, que em van fer confiança. La tremolor, que encara la tinc ara, i l'ofec de cor que es va apoderar de mi en aquell moment, tenia una cosa semblant amb l'esbufec del tren, que de primer en gran màquina i després amb els anomenats trens de rodalies, des de Barcelona fins a la nostra població, arribava un dels dijous que lluïen més que el sol, amb la màquina tota guarnida de clavells, anunciant el seu viatge, destinació, Sitges, vila marinera que en aquella data, com ara, omplia carrers i balcons, encatifant paviments, penjant les façanes, les torretes més ufanes i fragants, farcides de flors caient desmaiades, perfumant la vila, fent tribut al Corpus Christi que cercava d'oferir el millor de la natura al pas de la processó religiosa. Bueno, des d'aquell dia, d'anunciar-me de fer el pregó, no he pogut treure'm del cap com podria explicar les meves experiències al llarg de 40 anys, des de quan vaig rebre de mans del meu pare l'anomenada torxa del recanvi generacional, per continuar la feliç tasca de dissenyar els millors i més boniques catifes de flors, més enllà de la sana competició. No ploris. Només amb un desig de fer volar la imaginació per crear un harmoniós jardí al carrer de Jesús. Per aconseguir-ho, sempre han estat tots a una, al veïnat, sumant esforços en la tasca d'escollir flors, llavors, gespa, xiprer, ginesta, guarnint el ciment de terra, fent-lo per unes hores un lloc deliciós, un petit tros de paradís aquí a la terra. Com podrien bastar paraules que parlessin del meu amor per aquesta tradició i els clavells? No podria fer pas com la Sarita Montiel en el film A l'último cuplé.
Clavelito, ¿a quién le doy claveles? Clavelitos para los churumbeles. Clavelitos que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto, rojo y pintados.
No, 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 no pas, ni molt menys vestint-me de tuna al ritme de clavelitos, clavelitos.
Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos coronados igual que un fresón. Si algún día clavelitos no lograra poderme traer, no te creas que ya no te quiero.
Ja s'ha acabat. Bueno, total, jo havia sé qui sóc. La nena de Can Mercet, la filla d'en Rafael i la Patpita, els creadors de l'Esbar Sitgetà. La germana d'en Rafael, la dona de l'Enric, la mare de la Irene i l'amiga dels meus amics. Senzilla i tímida, segons com, per la qual posar-me avui davant de tots vosaltres ha sigut molt i molt difícil. He viscut sempre una mica amagada darrere els meus dissenys, dibuixos, gravats, on sempre d'una manera o una altra la natura té molta cosa a dir. La deixo parlar per si mateixa, fulles, flors o fruites, contes infantils, de tot una mica, fent-me feliç quan elles prenen la veu parlant en el meu nom. Jo què puc dir quan tantes personalitats, creadors de paraules i opinió, gent de ploma brillant, deixen anar les seves riques experiències personals entorn a la festivitat de Corpus. Tots ells han fet petjada d'honor en aquestes vetllades, creades per descriure aquest gran dia cridant a forasters a participar a la festa, seguint la tradició dels avis, que s'ha anat enriquint amb el pas dels anys, procurant fer-la més viva i actual sense perdre les seves essències. Les essències sitgetanes, ai, aquest pom de tradicions, aromes, colors o forma indefinida, però que marca, conserva, dota de vitalitat, un seguit de costums no escrites, de gran fortalesa, que han pogut seguir en ser transmeses com un patrimoni d'amor per la vila i els seus habitants. Intentaré començar referint-me als premis rebuts per als esforços de tot el nostre veïnat. Un deliciós i nutrit mural de rajoles decorades per la Lola Anglada, formidable personalitat que va enamorar-se de Sitges donant-nos una meravellosa col·lecció de nines de porcellana lluïnes amb orgull al Museu Romàntic. Recordant la generositat i estima pels sitgetans, que la portaria també a realitzar la rajola, que seria lliurada als guanyadors dels concursos des de 1996 fins 1983, quan degut a la seva salut i avançada edat, desearia de crear-les passant la torxa en un artista sitgetà especialitzat en decoració de ceràmiques, el senyor Marcet. Lola Anglada i molts altres creadors han fet de Sitges a Mercè, perdó, és que em confonia com que jo també dic Mercet. Sí. Lola Anglada i molts altres creadors han fet de Sitges la seva petita pàtria, motor de vida i referència artística. Un d'ells, Miguel Utrillo, home controvertit i alhora agitador cultural, seria un gran dels impulsors de l'exposició de Clavells. En 1918, això ja ho ha dit la Núria, sota la seva direcció obriria les primeres portes dins el mític pavelló de mar, ja desaparegut, també ideat per Utrillo. En quant l'encatifat dels carrers, aquesta és una costum de tradició molt llunyana, que es remuntaria més enllà del segle XIX, del qual ja queda una constància escrita a través de l'eco. Imaginem uns Sitges amb els carrers empolsinats. Enramar els carrers significava mullar-los per conservar millor la frescor de flors i fulles, el temps que aromaven les passes de la processó i impedien que s'aixequés la pols, fent malbé les vores dels vestits de les dames sitgetanes vestides de festa per la gran ocasió. L'escriptor amerencià Roig explica la processó de Corpus de principis del segle XX dient: a la tarda, abans de passar la processó, es posaven domassos a les finestres i balcons dels carrers per on havia de passar. Es tiraven les flors per perfumar l'ambient dels carrers, complien les damiseles amarades de satisfacció perquè estrenaven els vestits d'estiu i lluïen als caps airoses mantanilles blanques que les esqueien molt i molt bé. L'artista Arcadi Mas i Fondavila va plasmar en un quadre, també d'aquells temps, la processó, en una de les pauses al carrer de Parellades, moments en els quals s'aturava davant dels altars fets pels veïns. Els carrers eren guarnits amb senzillesa, flors i ramatges, en homenatge al pas de la custòdia. El costum anirà arrelant-se a la vila fins a arribar als nostres dies, amb millors i pitjors temps. Tot no està pas així de fàcil i senzill. La Guerra Civil va troncar el costum, que es continuaria amb penes i esforços, donat que la població no era pas per masses dispendis. Aleshores, el senyor Felip Font, que era alcalde de la població, va instituir uns premis dedicats a les millors catifes. Em va emocionar de saber que el meu avi, el Pepito de l'Eco, formaria part dels primers jurats, juntament amb un artista tan important com en Pere Jou. Bueno, imaginem de nou, tancant els ulls, a l'olor de l'humil flor de Sant Joan, omplint engrescadora l'ambient amb el seu perfum de camp, natura i placidesa de vida, acompanyada d'un seguit d'herbes d'olor que en caminar impregnaven els carrers del millor aroma primaveral, avui d'estiu. El pintor Mas i Fondavila, en paraules de l'historiadora d'art Isabel Coll, va dedicar la seva vida a pintar Sitges, fins al punt de produir unes obres que tenen tant de valor documental com a pictòric. És una afirmació d'Isabel, veritable entesa en el món de l'art, que està pregonera de Corpus, al igual que la Vinyet Panyella, la Rosa Montaner, Rita Marzoa i Núria Carbonell. No són masses les dones a les quals s'ha confiat aquest pregó, però totes elles notables dins del seu àmbit, i això encara va crear-me més compromís en el qual, en quant a escriure les meves evocacions i explicar-vos a tots vosaltres d'una manera entenedora, expressant les meves emocions que m'han colpit l'ànima des de quan molt petita i al llarg de tota la setmana preparaven les flors adients per decorar els carrers. Doncs havien unes normes i uns cànons que ens esforçaven per seguir el peu de la lletra, no sempre fàcils d'obeir. Temps després entraria en escena decorativa el marro del cafè. No l'hem posat mai, però bueno, el cafè, ah, el cafè, el producte antillà més estimat d'aquella cuba, a la qual tots més o menys van enviar un avi que després seria cantat en habanera. Avi, tiet o pare, que volien fer diners a les Amèriques, no sempre amb la deessa Fortuna com a companya del viatge. Només cal revisar la bibliografia de David Jou i altres historiadors per saber d'aquells americans que no tornaren engolits per la mar o potser tornaren amb les butxaques ben buides. S'explica que l'antic cafè dels senyors o de Baix Amarg, al carrer Sant Pau, cantonada en la Ribera, aquells que havien fet diners llargs no eren sempre els més forts en lletres, fins i tot dissimulaven llegint el diari del revés. Encara que fos, però per sort, altres llegien en veu alta per saber les notícies de Cuba. Molts d'aquests navegants ens havien passat, les havien passat molt magres i els costava d'afluixar la butxaca, en consumicions ni cosa semblant. O potser tot plegat no passa de ser una llegenda aixecada per aquells als quals les Amèriques no els hi fora tan bé. Però no anava pas per aquí el tema, sinó entorn les fibres naturals que a poc anaren afegint-se als dissenys dels carrers. L'alt preu va obligar a fer treballar encara més la imaginació, a la recerca de productes nascuts a la terra i adients per fer-lo servir afegint un toc diferent. Arribaria la gespa tallada del camp del Barça. Renoi, quin honor trepitjar el mateix verd de totes aquelles estrelles del món del futbol, milionàries en sou, però ho soc sincera de tot cor, eh? Potser no tan feliços en marcar un gol com érem nosaltres en rebre felicitacions i enhorabones. Sens oblidar la gespa tallada, acabada de tallar, del camp de gols de Terramar. Tot plegat, rodejats de tants campions, ens vèiem obligats i orgullosos d'intentar ser els millors. L'any passat es va realitzar al carrer de Barcelona una catifa amb algues, ben a prop del mar, en col·laboració de la Confraria de Pescadors de Sitges. Quan no hi ha pressupost, més que mai, hem de cridar allò del maig del 68, la imaginació al poder. Un dels darrers afegits a la festa han estat els menús culinaris, elaborats amb flors, una iniciativa dels restauradors sitgetans. Les plantes del bosc sempre han tingut una gran importància culinària i ara les flors són presentades a les taules com el millor, més exquisit i exòtic menú a la sitgetana. Amb tot això queda ben clar que Sitges ha seguit endavant amb les tradicions, mercès a l'esforç desinteressat dels veïns i tots aquells que en escollir aquesta vila elegien al temps una fórmula especial de viure i conviure. I ara que parlo de conviure, vosaltres teniu la més petita idea del que significa a les 6 de la matinada, en plena feina del dibuix, quan estem posant flors, rebre la visita dels últims usuaris, de les discoteques i bars de tota mena i pelatge? Demano l'autoritat que posi ordre i serietat, que aquesta colla de pringats pens de vida i tots col·locats, que el corp us volen dinamitar, les flors no són per trepitjar, tenen millor destí, no pas per festir esbojarrat i desendreçat. Apa, noies i nois, aneu a pastar fang, si voleu roncar us porteu al llit, que caram, ja som tips d'aquells que prenen Sitges a la sal com un botí. Això és el corpus, flors, flaires de bon olor, sitgetanisme de bon cor, i la resta afegint-hi un altre lloc. Ai! Encara no està, eh? Ai, està, això sí. Els primers records... Ara ja va en sèrio. Els primers records... Ai, m'he posat nerviosa. Els primers records que guardo del Corpus i del meu carrer són dues fotos, una en blanc i negre. Jo no arribo pas a tenir un any. Porto una flor a la mà, com si volgués ajudar a fer la catifa. Doncs estic asseguda a contemplar-la. Vull especificar que el meu carrer correspon al primer tram del carrer Jesús, amb una llargada de 28 metres per 2,40 d'amplada. Abans es feia més tros, fins a Can Cossi, davant del banc Espa Americà, cantonada Milla de Cuba. Aquest banc havia estat director el senyor Vallet, que també havia col·laborat en el dibuix de la catifa. Altre record és tallar flors al costat de casa, ho feien tota des d'una setmana abans. Els veïns que millor recordo són... Bueno, tots els recordo. La Ramona Vendrell, just al costat de casa, casada amb en Pere Sanauja, que em venia a posar les injeccions quan era malalta. Doncs treballava a la farmàcia Font. L'altra veïna, la Maria Matas, casada amb el Joan Hernández, que ens proporcionava la gespa del Golf Terramar. També els encarregats de telèfons. Doncs aleshores havia una central al carrer Jesús, que encara és un bar. La família Gomà, el Ramon i la Rosita, propietaris de Can Gomà. Una botiga de bosses, regals, totes les meravelles que pugueu imaginar. El Ramon es dedicava amb entusiasme al cultiu dels clavells, especialment per l'exposició, aconseguint varietats espectaculars, una d'elles amb els colors blaugrana. Ja podeu pensar a qui va dedicar aquest singular clavell. Recordo els veïns de Can Lates, en Lluís i l'Angelina. En Lluís feia sabates a mida, al rebost de la botiga. Venien calçats de gran qualitat. També en Cisco i la Maria, de la barberia Can Vila. Al costat, la botigueta de la Inés, Can Clarà, estanc, joguines i loteria, amb l'Àngels i en Josep. La família de Can Milanos, pastisseria i cafeteria, situada al lloc on després ampliarien la Caixa del Penedès. Aquesta entitat col·laborava amb les despeses. sense oblidar a tots els amics i catifaires que s'apuntaven a gust. El tros de carrer s'iniciava a Can Gomà, ara la perfumeria Júlia, fins a l'ampisteria de Can Mercet, casa meva, ara la Vinyet, davant per davant de Can Clarà. Aquest carrer, de la meva infantesa i joventut, ha canviat molt. La majoria de persones ja no són entre nosaltres. Vaig a veure aigua. La Maria, la Ramona i la meva mare van decidir que, com eren una mica grandetes, deixaven d'ocupar-se del Corpus i ens passaven la responsabilitat als joves. Llavors, l'Edu Tomàs Sanahuja va prendre el relleu, ocupant-se amb la Mireia de tot. Algunes vegades havien tingut algun dissenyador d'honor, el senyor Artur Carbonell i també el Jofre Vilà. Després el meu pare, en Rafael Mercet, qui em va fer confiança de traspassar-me la tasca d'embellir el carrer. Encara veig el pare de matinada fent el dibuix. Durava la feina fins al migdia, que era quan començaven a arribar visitants i turistes per anar a la platja carregats d'enormes transistors, amb la música a tot taco, convençuts de ser els amos del món, una mica com els antics pirates. Tot plegat, ens complicaven tant el treball d'anar amb les caixes plenes de flors amunt i avall pel carrer. Aleshores, ja tips, vam decidir de fer-ho per la nit. Llavors jo feia els dissenys i com no eren fàcils i tots volíem el millor pel nostre carrer, ho treballàvem amb tanta cura i estimació que trigàvem força, força en acabar-ho. En veure combinada l'obra, aplaudíem feliços i satisfets d'haver col·laborat una vegada més a l'estimada tasca de guarnir el carrer. També, tot val a dir, acabàvem força esgotats. Ens repartíem el treball, un posava el verd, l'altre la pallofa, el que tenia més paciència posava el blauet, que era una pallissa. També llavors, diferents que picaven com a dimonis, però el que més picava eren unes boles dels plataners de les avingudes, que allò picava amb ràbia. Un parell de nosaltres dirigíem per repartir els esforços. També el meu germà, en Rafael, dirigia tot el conjunt dient: aquí una mica més volum, això ha de ser més pla, aquí ha de quedar més recte. Albert, poseu en cura que no es vegin les ditades, donant canya, eh? És com un ofici, s'ha d'aprendre seriosament per deixar tot ben perfecte. En acabar, tot és molt bonic, però abans hi ha una feinada que no és gens reconeguda. Us explico més o menys com comença tot. Una telefonada de l'Edu que em fa a mi, diu que és la pitjor trucada de l'any, que em demana que faci el disseny de la catifa. Per aquesta feina sempre he trigat, doncs tinc que pensar-la, trobar el temps, no en tinc ganes, i apa, a la feina. Amb paciència l'Edu em truca i em truca i em truca fins que dic: ja està, ja ho tinc al cap, començo. Per sort, el meu veïnat sempre ha estat molt content amb el disseny. Ja se sap, unes vegades és millor que altres, més fàcil o més difícil. Però penso que hem aconseguit bona nota. La prova està amb les rajoles que llueixen a la façana de casa de la Maria Matas. Són els premis que hem guanyat. Ep, quan no es lliuraven rajoles, també guanyaven premis. Arriba el moment en què l'Edu porta el dibuix al Joan Hernández, arquitecte. Joan, tento, que fa càlcul de tota la flor que s'ha d'encomanar. Següent pas, l'Edu porta el disseny a la reunió de la comissió de Corpus i demana els clavells, la pallofa i el verd. Després va amb la seva dona, la Mireia, a buscar a la muntanya la flor de Sant Joan i també les llavors de l'arbre i les netegen. Durant tot l'any, l'Edu cada mes va casa per casa o ara botiga per botiga demanant als veïns que donin el donatiu de les flors, ja que no ens arriba mai prou per adquirir-les amb la subvenció. Aquest és un pregó dintre el pregó. La catifa surt cara, cara, caríssima. A col·laborar tothom, sisplau. La mà d'obra és gratis per l'ajut de tots els amics espontanis catifaire. Visca els catifaires. Gràcies de tot cor. No ens deixeu mai d'ajudar. Segueixo amb tot això de la intendència. Torn per llogar una furgoneta per dur les flors, el verd i la pallofa. Més feina i més canvis de parers. També el típic comentari empipat per alguna raó: aquest any és l'últim any que ho fem, cosa que jo acostumava a dir: no ho faré més. Quan passava la gent i em veia, em deien que no era l'últim any. Bueno, ara afirmo que ho faré sempre, mentre pugui. Durant alguns anys, no recordo quants, a part del meu carrer, també feia el dibuix d'una catifa individual al carrer Bonaire, concretament a l'Eco de Sitges. M'ho demanava la meva tia Carmen i la dibuixava al carrer Francisco Borderia.
És gent d'arreu que penca i veu, que sua i menja i es lleven amb el primer sol i va al futbol cada diumenge.
En quant als dissenys del meu carrer, en 1973 fou el primer. Jo era estudiant d'interiorisme a la Llotja Escola d'Arts i Oficis. El tema van ser unes flors i unes branques. L'any següent foren unes aus semblants a cigonyes i unes ales semblant a fulles. Arribarien més tard transformats en galls. Al 75, uns porrons florals. Els seguiren unes peces d'escacs, el cavall, el peó i un tros de tauler. Després un gramòfon amb pentagrama i notes musicals. Al 79, una altra au exòtica, molt gran, a sobre d'una flor a la recerca del pol·len. Va ploure i no es va poder acabar. L'any següent, paraigües. Recordem la catifa i la gent amb paraigües de veritat. Recordo l'any que vaig fer la primera comunió. Jo anava orgullosa amb el meu vestit blanc, les flors, el rosari, el missal i tot el que calia. Com us podeu imaginar, va ploure. El cel va obrir comportes de bat a bat i l'aigua va caure d'ojo. Semblava una nova rèplica del diluvi universal. No va arribar tant, però el meu vestit, tot això, era un aneguet xop. N'havien perdut el monyo del cabell, la corona de flors, mitjons, el vestit, més tota la blancor que la mare m'havia vist sortir de casa. En tornar, no sé si plorava més jo, o el cel, o jo, o no sé què passava. Recordant tanta pluja, el 81, amb el desig de no cridar-la, vaig fer tot un paisatge, el que començava amb unes flors, arbres, i a dalt de tot un gran sol enorme, ben exagerat perquè es notés, i no va ploure. El 82, unes baldufes i un ocell tirant de la corda. Després, uns grans ventalls amb una papallona inclosa. El proper any, dos àngels passant la mà per davant la lluna, volent agafar l'estrella. La catifa sempre ha estat idèntica al projecte. L'únic que pot canviar és el color de les flors perquè de vegades se'ns acaben i llavors improvisem. Els àngels li seguiren el rei de copes i el rei d'espases, com els gegants. Quan vàrem escoltar la ciutat olímpica és Barcelona, el disseny fou dedicat als esports, nedadores, bàsquet, cursa, javelina, i ens va ploure. El dibuix, ben difícil, va desaparèixer tot, i la meva mare, quan va acabar de ploure, me'l va fer repetir tot, castigada. Uf, on estava el Joan Hernández, que sempre m'ajuda a dibuixar? No ho sabia, no el trobava per enlloc, i els mòbils encara no havien arribat. Ara som molt més a col·laborar en fer el dibuix a terra. Gràcies, moltes gràcies, nois i noies, que feu tot això per amor a la catifa. L'any que jo després era feliçment embarassada de la Irene, llavors vaig somiar en infantil. Un elefant amb una pilota, dos pallassos i una foca amb globus. El següent any, una bruixa amb vareta màgica i una tina sortint fum. El 89 saludàvem el sol amb regadores i flors. Va ser produït en un cartell de la Generalitat. Sitges, Garraf, catifes de flors. Quina fiblada al cor d'emoció. L'any següent, més pluja. Altra vegada, a fer el dibuix. Cavallets del Tío Vivo. Tots repetits. Eren només 8. El 91, un gran fruiter ple de fruites. Disseny que va ser copiat pel fons de la bassa de l'Hort de Can Fals. Doncs gràcies per copiar-ho. El 1992, l'Expo de Sevilla. Ben alegres, dues sevillanes en castanyoles i ventalls. Allò del very typical. En el 93, el de les carxofes i els bròquils. Una columna amb un capitell, corinti, i baranes com les de la platja amb un cargol, un ocell, a la barana, les carxofes i el bròquil van aixecar força polseguera. Però una experta en botànica, la meva cosina, em va afirmar que les dues hortalisses es poden considerar flors. Encara es recorda ara la meva, diguem, gosadia, floral. Vint enrere teníem el festival de teatre. A la catifa hi ha dos arlequins, al centre dues caretes, la tragèdia i la comèdia, com la vida mateixa. El 1995, un zootrop, una nena amb un paraigües i un gosset bellugant-se. Arriba 1996, jo amb el canell trencat i enguixada, li vaig demanar al meu amic Miguel, arquitecte i soci del Montver a Vilanova, botiga de flors, regals i roba per noi i noia, el seu ajut. Seria una copa plena de fruita amb un au, molt al nostre estil, també va tenir un èxit. 1997, homenatgem a Picasso, amb les seves cubistes menines. Un any després, dues grans titelles. En acabar el segle, el dibuix era un dragó. L'any que jo era a la Xina, amb la Irene, la meva filla, la qual vaig rebre una foto, quan em vaig rebre la foto em vaig emocionar tant, plorant de felicitat. La Irene els hi va dir els xinesos i tots quan em miraven confosos. No passa res, s'emociona perquè el vostre emblema és el que ha representat en una catifa de flors, que és la festivitat de Corpus a Sitges. Llavors tots van aplaudir entenent la meva alegria. Traspàs de segle arribant al 2000 i les figures amb flors d'Adam i Eva saludant el nou cicle. El 2001, un mico sobre un timbal a la selva per fer soroll i alegria. Doncs així volíem el nou segle. 2002, la música representada per un majestuós director d'orquestra. 2003, centenari de la Moxiganga. Em vaig posar a fer el dibuix, però com no en sortia, vaig optar pel Ball de Diables, o sigui, perdoneu-me els nois de la Moxiganga. El 2003, l'any de Dalí, el recordeu amb els seus rellotges tous. 2005, temps de Quixot, una mica de Cervantes, sisplau. El 2006, la meva filla havia fet un treball a l'escola d'un paó real. Em va donar la idea. Li vaig dir que ho fes ella per seguir la tradició, però no va picar l'am. Aleshores vaig tenir que dibuixar jo. 2007 vaig pensar en unes fades. 2008, la raspa d'un peix, albirant els mals temps, com si fos l'estudi per una enciclopèdia. Aquest any va ploure molt i molt fort cap a les 10 del matí i es van portar mitja catifa, un costum conegut. 2009, làmpara clàssica, inspirada en una tela de tapisseries Gancedo, amb la idea de trobar-ne una de màgica perquè ens donés més llum en aquests temps tan foscos. 2010, l'Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, homenatge també a la Lola Anglada que havia fet en el seu moment la il·lustració d'aquest conte. 2011, continuant amb els contes, aquest any va tocar la Caputxeta Vermella, ja que havia fet un curs d'il·lustració amb la Lola Roig en el taller de la Núria Corretxer sobre aquest tema. 2012. La comissió de Corpus va decidir no donar més premis. Aleshores, en una rifa d'objectes aportats per algunes botiguers i entitats de Sitges, ens va tocar el primer premi al carrer Jesús, el primer tram. Aquest sorteig també incluïa una visita guiada al Palau Maricel a cura de Montse Cortiada. Vàrem ser-hi tot el carrer amb els catifaires, molt interessant i molt bonic. D'aquesta visita vaig treure el disseny de la catifa d'aquell any, unes rajoles del Palau. 2013, tres quarts de segle del llibre d'Antoine de Saint-Exupéry, El petit príncep, la catifa dedicada a aquesta història tan entranyable. I arribem al 2014, aquest any. Quan passeu, ja ho veureu. Molts dibuixos. Gràcies. Molts dibuixos han estat homenatges a pintors i diferents efemèrides. Però a qui realment es té que fer un gran homenatge és a tots els nois i noies, petits i grans, catifaires i no catifaires, que fan que aquesta festa tan important per Sitges continuï endavant, plena de força i amb un bon futur. Segueixo. Ja sé que no són tots flors i violes, res no és perfecte, tot i haver aconseguit seguir una pauta any darrere any, que no és altra que l'esperit de superació. Doncs si bé tens petites enrabiades, sempre hi ha grans alegries. Exemple, els amics que venen a ajudar i en acabar diuen que ha estat una gran experiència, tot i la fatiga reflectida a les seves cares, encara i així tornen els anys següents. Doncs la participació crea un hàbit, un desig de ser-hi i experimentar l'alegria, en veure com es van modelant les figures, fantasies, papallones, jocs, un esclat de sensacions visuals i olfactives. Doncs res és més encisador que colorar flors, natura i resseguir el dibuix, que fa camí cap a un nou espectacle floral. Parlant d'aromes, al contemplar el quadre de Santiago Rossinyol, La nena de la clavellina, una nena vestida amb un vestit blau, potser de diumenge, olora una clavellina al mig del pati. Ella és aspirant, dins del palmell de la mà, la més dolça de les experiències, la fragància d'una humil clavellina. La nena és la Teresa Mirabent i Planes, amiga de la Maria Rossinyol. Sempre que la filla del pintor era Cau Ferrat, la Teresa anava a jugar amb ella. La vida de la Teresa, que semblava obrir-se plena de felicitat, quedaria tallada en plena floració, doncs un mal albaràs la portaria a l'amor. Però ella i aquest moment de feliç bellesa ha quedat per la posteritat amb el semblant encisat per aquella glòria d'olor i aquell jorn on tot era plàcid i serè, quasi com un advertiment de no deixar volar els instants de perfecció que trobem moltes vegades sense donar-les la major importància. Quan oloreu els clavells de l'exposició, penseu en aquella nena, en els vostres besavis, avis, pares, amics, que han seguit aquesta tradició enriquint-la any darrere any. Penseu en un munt dedicades a la feina de conrear les clavellines, l'emoció i també la suor de moltes hores de treball, que culmina quan la flor, a poc, obre les fulles omplint de goig en aquells que han tingut cura d'elles. Hem d'abocar també els clavells com a flor de pau, quan 40 anys enrere, al mes d'abril, es commemorà la revolució dels clavells. Els militars sortiren als carrers de Portugal demanant la fi de la dictadura lusa. S'expliquen diverses històries entorn d'haver posat els soldats, els clavells, a la boca dels canons, en el seu armament. Una d'elles és la referent a una noia, jove, que li va donar un clavell a un soldat que li demanava un cigar. La noia li va regalar un pom, havent-los fet servir els soldats com a signe de pau. Grando la Vila Morena, s'escoltava a les casernes, que ja havien decidit de no fer servir l'armament contra el poble. Els bonsais incorporats a l'exposició mereixen un capítol a banda per la seva preciositat. En ells hi ha molts anys de treball. Aquests arbres diminuts són veritables joies, fruit d'un treball de paciència que requereix ser amb ells constantment, lligant un efecte entranyable cap a aquell arbre que a poc aixeca les seves petites branques, que es deixa tallar i esculpir com la millor escultura nascuda del món vegetal, que agraeix tots els esforços que se li dediquen amb la seva ufanor i diminuta esplendidesa. La tècnica del bonsai, nascuda a la Xina 2.000 anys enrere, porta el significat de l'eternitat. Encara que es pensa en el Japó quan se'ls contempla, no és pas cap equivocació. Doncs va ser en aquest país quan fa 800 anys es crearen les tècniques de cultiu modern. Siguin de Xina o del Japó, aquesta exposició no és només un desfile de testos, flors i arbres. El resultat és una suma d'esforços i vocacions per al treball perfecte i estimat, aquell que passa de pares a fills, habituals en totes les costums i tradicions sitgetanes, que busquen la perfecció i l'enriquiment de les forces. Aquesta ha estat la crònica d'una dedicació vocacional que hem realitzat al llarg de 20 anys, més 20 anys, més altres 20 anys, que són els que he sumat. Doncs vaig néixer l'any de 1954. Tot plegat no s'és de diamant amb la vida.
Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys. I encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir de sang. I encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure'm Déu.
Només em cal esperar la benevolència de tots vosaltres que m'heu fet l'honor d'escoltar-me i mirar cap al cel tot esperant el somni de tornar a veure la meva mare quan sortia al balcó per aprovar la feina feta. Moltes gràcies.
Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, el cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí i a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que de cantar el vespre. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys.
Aquí no n'hi haurà per tots. No n'hi haurà per tots, però he fet una cosa que és una llavor.
I em sento bullir la sang.
Per vosaltres.
Que fa 20 anys que tinc 20 anys.
M'agrada el Serrat.
Per un moment t'estimau en veu.
Gràcies. Molt maco. Ja està.
Moltes gràcies, Pregonera. Alcaldessa de Canyelles, regidors i regidores de Sitges, regidors i regidores d'Igualada que ens acompanyeu aquesta tarda, presidenta de la Comissió de Corpus, presidenta de la Societat del Retiro, membres de la Comissió de Corpus, Pregonera, Pubilla de Sitges, Pubilla de les Comarques de Barcelona, Pubilles, senyores, senyors, molt bona tarda a tothom. Moltíssimes felicitats, Montse, per aquest fantàstic pregó del clavell que ens acabes de pronunciar i que és el preàmbul tan preciós d'aquestes festes de Corpus que ens disposem a viure intensament com cada any en les properes hores. La Montse és una de les persones que, com hauran escoltat i com molts de vosaltres sabeu perfectament, més de prop les ha viscut i més ens ha apropat avui aquesta tarda a les vivències tan intenses que ens descriuen la festa de Corpus. Clar, més de 40 anys dissenyant el dibuix d'un carrer, d'un tram de carrer, i no d'un tram de carrer qualsevol, el carrer Jesús. Per tant, les vivències són múltiples. I el repàs que ens has fet, els records d'aquelles persones, d'aquells veïns i veïnes, d'aquells establiments del carrer, alguns vius, altres malauradament desapareguts, però tan presents quan arriben aquestes festes assenyalades, ens has fet transportar amb aquesta dedicació tan vocacional que tenen els veïns i les veïnes de Sitges quan arriben els dies de Corpus. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats per aquest pregó. Ens disposem, doncs, a inaugurar un any més el Corpus i ho fem com marca la tradició, amb l'Exposició Nacional de Clavells que testimonia el resultat de la feina de tot un any. Una exposició que, com sempre, ens depara la possibilitat de poder gaudir de petites grans meravelles que són el fruit de la feina, de l'entrega dels cultivadors i les cultivadores dels clavells de Sitges. I és que aquest any ells i elles i els clavells prenen encara un relleu més important a aquest Corpus. L'exposició celebra 75 edicions i per commemorar-ho seran també els expositors els que tenen l'oportunitat i el compromís d'engalanar el cap de la vila, que diumenge, i ja, si passeu ja ho podeu veure perquè ja fa hores que hi treballen, tindrem l'ocasió de poder gaudir d'aquest gran altar i conjunt floral. El Corpus és per tots nosaltres segurament una de les festivitats que millor combina la tradició amb la novetat. Des de fa alguns anys, més enllà dels moments més esperats, i gràcies precisament a la feina de tothom i de les comissions municipals organitzadores, se'ns ofereixen múltiples oportunitats per gaudir de la màgia de les flors en diferents escenaris, moments i situacions afegit al programa més tradicional. La possibilitat de poder gaudir del menú floral en diversos restaurants de Sitges, no us el perdeu, jo aquesta setmana l'he provat, boníssim. L'oportunitat de poder assaborir gelats de flors, begudes o pastissos de Corpus, els tallers gastronòmics, l'ou com balla o les xerrades entorn a aquesta celebració són una mostra de la vitalitat i de la riquesa d'aquesta festa. Unim tradició i novetat i cada any fem possible renovar la il·lusió del Corpus, aconseguint atraure l'atenció de nous visitants els qui any rere any continuem sorprenent. Sense anar més lluny, enguany comptarem fins i tot amb un grup de joves alumnes americans de Baltimore, Estats Units, que estan d'intercanvi amb els escolapis, que estic segur que després de viure l'experiència de la nostra festa de les flors, de fer inclús agenollar-se al carrer i fer catifes, faran possible que traslladem molts quilòmetres lluny d'aquí la màgia d'una tradició que hem aconseguit traspassar el llegat a múltiples generacions. Però més enllà de la pervivència en els anys, el Corpus de Sitges continua tenint una capacitat integradora de valor incalculable. Demà podrem veure, i ja aquesta nit, petits i grans, veïns de carrer, alumnes de les escoles de Sitges, amics de fora i fins i tot visitants, vestint els nostres carrers amb més de 200.000 flors. Les catifes veuran passar la processó religiosa que representa l'autèntic origen de la festa. Unes catifes per les que desfilaran el drac, l'àliga i la moixiganga. unes catifes que tornaran a ser testimoni del pas majestuós dels nostres gegants. Aquest any, per cert, amb una novetat, la renovació dels elements del vestuari dels gegants centenaris de la vila que tenim aquí al costat. Capes, petos, cinturons, punys, tot és nou. Felicitats a la Rosó i a la Mareu Ferrer que han fet possible tenir aquests nous elements del vestuari per la seva feina feta. I aquestes no són novetats ni detalls menors. I és que com a alcalde de Sitges sempre he cregut en el valor del nostre patrimoni. En el valor del nostre patrimoni material, però també en el gran valor del patrimoni immaterial que porten les tradicions i les festes. La història del nostre municipi no ha estat mai aliena en subratllar la capacitat de la gent de Sitges a l'hora de preservar les seves tradicions en els moments més difícils, ja sigui per qüestions polítiques o econòmiques. I ara, la història més recent de Sitges, la dels moments durs de cruesa econòmica que ens ha tocat viure en els últims anys, també són testimoni de la capacitat de les tradicions i les festes per sobreviure, per ser garants de la nostra identitat com a poble, com a societat, però també com a país. I és per això que us vull donar les gràcies. Vull agrair-vos a tots els sitgetans i les sitgetanes que quan hem hagut de viure estretors materials, mai hem hagut de defallir a mantenir viu les nostres festes i el nostre patrimoni. Tots junts hem trobat fórmules necessàries per mantenir, mimar i fins i tot enaltir el que com poques coses representa el que és Sitges, els sitgetans i les sitgetanes. Perquè el nostre bestiari, les nostres catifes, els nostres balcons florits i milions de fotografies són, sens dubte, el nostre patrimoni. Són Sitges. Per tant, amb la inauguració de la 75a Exposició Nacional de Clavells, de la 24a Mostra de Bonsais i Suisequis, disposem-nos, doncs, a gaudir d'un nou corpus. Disposem-nos, doncs, a gaudir i fer gaudir de Sitges. Dono per inaugurada les exposicions i les festes de Corpus 2014. Veïns, veïnes de Sitges, bona festa de Corpus. Gràcies.